Guia d'orquestra. Un seguiment detallat de les obres del concert setmanal de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. Guia d'orquestra. La temporada de concerts de l'OBC des dels primers faristols. Amb Raimon Colomer i Víctor Soler.
Benvinguts a una nova edició de Guia d'Orquestra. El programa del concert que l'OBC, dirigida per Christian Zacharias, va oferir els dies 29 i 30 de setembre del 2007, estava format per les obres següents. L'obertura i els números 3, 5 i 16 de Prometeus de Ludwig van Beethoven. El concert per a piano i orquestra Botkin 23 de Carl Philipp Emanuel Bach, interpretat pel mateix Christian Zacharias, i també la sinfonia número 40 de Wolfgang Amadeus Mozart. Ens acompanya, com sempre, en Víctor Soler, professor d'harmonia del Conservatori del Liceu. Víctor, benvingut un dia més a Guia d'Orquestra.
Moltes gràcies.
Víctor, a quina d'aquestes obres dediquem el programa d'avui?
Bé, farem igual que el programa anterior. L'altre dia comentàvem que s'obria el Festival Mozart i vam triar l'obra de Mozart.
Sí, senyor.
I en aquest concert que comentem avui es tanca aquest festival i també dedicarem el programa a l'obra de Mozart, en aquest cas la Simfonia número 40.
Víctor, els oients que ja fa temps que ens segueixen saben que habitualment no expliques l'obra, diríem, de dalt a baix, cosa que potser és impossible, sinó que expliques l'obra a partir d'un punt, d'un element determinat de la música, no? És a dir, des d'una òptica en particular. No?
Sí, sí, de fet, clar, d'aquesta sinfonia hi hauria tantes coses a dir des de tants punts de vista diferents que si no m'autoimposés un fil conductor m'acabaria perdent, m'acabaria anant una mica per les branques, no? I al final els oients i tu mateix diríeu, sí, sí, tot això està bé, però on volia anar a parar aquest amb totes aquestes explicacions?
I en el programa d'avui, on vols anar a parar?
Sí, doncs avui volia parlar sobre qüestions del ritme, més concretament del que podríem dir la forma del ritme.
La forma del ritme, eh? Ara mateix no sé per on vols, per on va la cosa.
Bé, esperem que d'aquí una estona ho sàpigues.
Doncs vinga, endavant, comencem. Deixem recordar aquesta sinfonia, que és la penúltima de les de Mozart, té els quatre moviments habituals, en l'ordre habitual típic del classicisme, primer moviment ràpid, un segon moviment lent, el tercer, que és un minuet, i el quart, que torna a ser un moviment ràpid. Comencem pel principi?
Sí, posem directament al principi de l'obra, del primer moviment, i fixa't especialment en les parts que té el tema.
A veure, hi veig dues parts que alhora em sembla que es poden dividir també en dues parts cadascuna.
Això mateix, eh? Fixa't, si seguim la línia melòdica de cadascuna de les dues parts principals, dibuixa com un arc. Primer puja, tirarem, 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 i després baixa. Tirarem, tirarem, tirarem.
Però, és veritat això que dius, però no deies que parlaríem avui del ritme?
Sí, sí, ara hi vaig, ara hi vaig. Precisament, cadascun d'aquests arcs es pot dividir en dues parts, com tu ja deies, pel seu ritme, perquè en realitat estem sentint quatre vegades seguides el mateix ritme.
A veure, tiraré, tiraré, tirareri, tiraré, tiraré, tirareri, tiraré, tiraré, tirareri, exacte, tiraré, tiraré, tirareri.
I això que ha fet així sense entonar, clar, queda molt avorrit, perquè sona molt repetitiu, però això en el fons és el que li dona cohesió, és el que li dona sensació de tema.
Pots explicar una mica això?
Sí, és molt important que perquè una cosa se'ns quedi gravada a la memòria ha de tenir algun tipus de repetició interna, i en aquest cas és sobretot el ritme el que es repeteix. De fet, a la melodia també hi ha algun tipus de repetició, perquè la segona part del tema, el segon arc, per dir-ho així, és el mateix que el primer, fa el mateix dibuix que el primer, però una mica més avall, és una progressió.
Podem tornar a sentir? Per tant, a veure, tenim dos arcs, el segon una mica més avall que el primer, fent aquesta progressió que deies, i cada arc té dues vegades el mateix ritme, no?
Sí.
D'això podem dir el motiu principal del tema, no?
Sí, el motiu rítmic principal del tema i de pràcticament tot el primer moviment, perquè això veus que va sortint per tot arreu. Ara el que farem és analitzar bé aquest ritme i explicar les seves característiques bàsiques. El primer que hem de fer per analitzar un ritme és veure si el ritme és binari o és ternari. Això vol dir que hem de buscar quina és la seva pulsació bàsica, els cops de peu aquests que fem d'una manera gairebé
intuïtiva,
i veure si van de dos en dos o van de tres en tres, a veure com van.
Ja, deixa-m'ho fer a mi. Perdó, eh? Això seria la pulsació, no?
Això seria la pulsació bàsica. I de seguida notem que el ritme es recolza més en la primera i la tercera pulsació de les que feies. I si mirem aquesta pulsació que ens queda ara, veiem que també n'hi ha una més important que l'altra, com si la música es recolzés en la segona i en la quarta. És a dir...
I això que seria un ritme binari, no?
Sí, va de dos en dos. Fins i tot podem dir que és un ritme quaternari, eh? Un doble binari, si ho comparem amb les primeres pulsacions que fèiem, perquè ara trobem que una de cada quatre és la principal. Eh? Tenim tirerem, 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 tirerem... Tenim això, eh? Fixa't. Un, dos, tres, quatre...
No, ja ho veig, ja. Ritme quaternari. Què més, Víctor?
Ara toca explicar això de la forma del ritme. Ara hem explicat com s'organitza, però no hem explicat la forma. No sé si t'hi has fixat, però quan m'he posat a comptar 1, 2, 3, 4, hi havia una cosa que no quadrava gaire.
A veure, el què?
Doncs que seguint el costum habitual dels músics, jo no deia un a la primera pulsació del motiu, a la primera que sentíem, sinó a la principal, a la més important.
Mira, no sé si t'entenc, Víctor. Pots explicar una mica això?
Sí, mira, aquest motiu, ja ho hem dit, té quatre pulsacions, dura quatre pulsacions. I això hi ha dues maneres de comptar-ho. Ja veuràs, ara ho comptarem de la manera que hauria de semblar més habitual. Tu cantes el ritme i jo compto.
Tirarem,
un,
tirarem,
dos,
tirarari,
tres, quatre.
Tirarem,
un,
tirarem,
dos,
tirarari,
tres, quatre.
Tirarim, sí. I aquesta manera de comptar fins a quatre no és la normal? És a dir, hi ha una altra manera de comptar, Víctor?
Sí, encara que sembli mentida, els músics no comptem com la resta de la humanitat.
Vaja.
I no sempre comencem per l'1, sinó que estem acostumats a dir 1 no a la primera pulsació que sentim, sinó a la primera de les importants. De manera que aquest motiu, per nosaltres, pels músics, quan ho analitzem, diem que comença a la tercera pulsació.
Caram.
Tornem-hi, ja veuràs, tu cantes i jo conto.
Vinga.
Tirarem, 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 tirarem.
O sigui, aviam si ho entès bé. Quan a una pulsació li donem un nom d'aquests, un número, aquest l'hem d'entendre no com un ordinal, perquè un no vol dir necessàriament el primer que apareix, sinó que un vol dir que és el més important, encara que aparegui en tercer lloc, com ara veiem, no?
Exactament. Però això no té per què sempre ser així. Un motiu d'aquests que té quatre pulsacions, quaternari, podria començar en qualsevol de les quatre pulsacions. Podríem tenir un que comencés a la primera, un que comencés a la segona... I, precisament, explicar a quina pulsació comença un ritme i a quina acaba és explicar la forma del ritme.
Vaja, ja ho tenim, la forma del ritme. O sigui que, per explicar la forma d'aquest ritme, d'aquest motiu, hem de dir que comença a la tercera pulsació i acaba... a la segona, no?
Exactament. Aquest és l'esquema que es va repetint. És a dir, aquest ritme, primer hem de dir que és quaternari, correcte, però després hem d'explicar a on comença i a on acaba el seu motiu rítmic bàsic. Tenim, per tant, aquest esquema que es va repetint. 3, 4, 1, 2.
3,
4, 1, 2. Si anem comptant així sobre la música, veuràs que tot quadra. Ja veuràs, tornem a sentir. 3, 4, 1, 2.
3, 4, 1, 2.
3, 4, 1, 2.
3, 4, 1, 2.
Exacte, exacte.
Maco. Escolta, Víctor, i allò de les anacruses té alguna cosa a veure amb tot
això? Sí, molt, perquè anacrusa o anacrusi, com s'hauria de dir en català correcte, vol dir precisament això, que el ritme comença abans de la pulsació principal, abans d'aquest 1 que ara dèiem.
Aleshores, aquest patró que marca aquest tema es va repetint al llarg del moviment, no?
No apareix tota l'estona, i aquesta és una mica la gràcia que té.
A veure, per què és la gràcia que no aparegui tota l'estona?
Doncs perquè precisament això és un dels recursos més importants que Mozart utilitza per diferenciar els fragments temàtics dels fragments no temàtics.
A veure, Víctor, anem a pams. Això de fragments temàtics i fragments no temàtics em sona perquè em sembla que n'hem parlat en algun programa. Em sembla que havies dit que la majoria de peces, sobretot les peces a partir d'una certa durada, van combinant parts en les que hi ha tema pròpiament, pròpiament dit, diríem, amb parts en les quals hi ha una música però que no és cap tema en concret, no? Seria això?
Sí, sí, això mateix, bona memòria. I això passa especialment a les obres que ja tenen una certa dimensió, les que no són molt curtes, molt curtes. Perquè són, sobretot, aquests fragments no temàtics, on no hi ha tema, els que són més fàcils d'allargar, d'estirar. D'altra banda, pensa que una peça llarga en què tota l'estona hi hagués el mateix tema es faria avorrida. I si hi poses massa temes, acaba despistant, sembla un popurri. Per tant, sempre cal una combinació adequada d'això que dèiem, de fragments temàtics amb fragments no temàtics.
I, d'acord, i amb tot això que dius, què hi té a veure el patró rítmic que deia?
Sí, el patró. És important, perquè quan hi ha patró, hi ha tema. I quan no hi ha patró, no hi ha tema. És
bona
la manera
aquesta.
que té el compositor de marcar-ho. Ara ho sentiràs molt clar. Escoltarem des del principi fins que s'acaba tota la secció del primer tema. I veuràs que hi ha molts fragments, segurament si els comptéssim gairebé són més, en què no hi ha tema, i és precisament quan no sentim el patró, quan aquest 3, 4, 1, 2 no funciona, no el sentim definit, no hi ha cap patró massa definit, no hi ha tema. Fixa't que a partir d'aquí ja no hi ha patró, no hi ha tema. I ara fixa't com torna. 3, 4, 1, 2, 3, 4. De seguida es torna a perdre. I ara tenim un llarg fragment no temàtic fins al final de l'exposició del primer tema. Fixa't que quan tenim fragment temàtic, la música és fàcil de tallar. Veus clarament el patró del ritme, veus on comença i on acaba cadascuna de les seves unitats. En canvi, en els fragments no temàtics, això costa molt més de veure. No sabries per on tallar. Els patrons queden com solapats, difuminats.
És curiós, això, I interessant, també.
Sí, espero que no quedi una mica massa espès. És important que quedi clar això de la forma del ritme. És molt important saber si un ritme és binari o ternari, però també és molt important ser capaç de captar que, a més de que el ritme és binari o ternari o quaternari, com en aquest cas, els ritmes tenen un patró, i que aquest patró es va repetint, especialment en els fragments, com ara hem vist, en què hi ha un tema.
A veure, jo crec que la idea ha quedat clara, I, escolta, per què no escoltem el moviment sencer? I
així
mirem de pair-ho, no?
Sí, sí.
Escolta'm, quina versió ens has portat, Víctor?
He portat un enregistrament molt interessant. Potser tècnicament no és massa bo, se senten una mica de sorollets, però la interpretació és realment molt, molt bona. Es tracta de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Stuttgart, dirigida per Sergiu Chelibitake.
Bueno, aquell director que no volia fer enregistraments, no?
Sí, no li agradava, i les poques coses que hi ha d'ells són sempre enregistraments com aquest, en directe.
Doncs vinga, sentim aquest primer moviment, Allegro Molto, de la Sinfonia número 40, de Wolfgang Amadeus Mozart. Thank you. L'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Stuttgart, dirigida per Sergiu Celibidache, ens ha interpretat el primer moviment, Allegro Molto, de la Sinfonia número 40 de Wolfgang Amadeus Mozart.
Guia d'orquestra.
Bé, continuem endavant. Víctor, passem al segon moviment, que és un andante, no?
Sí, i en aquest andante ens retrobarem amb una estructura que vam veure moltes vegades la temporada anterior. Es tracta del 2 més 2 més 4,
te'n
recordes, no?
Tot un clàssic de guia d'orquestra, sí. Eh? Escolta, hi ha relació amb això que estem parlant avui, de la forma del ritme?
Sí, n'hi ha molta. I, a més, gràcies a això de la forma del ritme, que és una mica complicat, però... Jo crec que podrem explicar millor el 2 més 2 més 4 que altres vegades.
Mm-hmm. Però deixem fer una mica de memòria, a veure. Això del 2 més 2 més 4, tal com hem explicat en diverses ocasions, consisteix en una idea que es repeteix i que va seguida d'una altra que dura exactament el doble, no? Que
sí.
La idea inicial.
Sí, sí, és això. Mira, recordem-ne un exemple d'un programa anterior, del dia que parlàvem de la missa en temps de guerra de Haydn. Mm-hmm. Un, dos. Un, dos. Un, dos, tres... 4.
Sí, el recordo. Un exemple claríssim.
Sí, el Andante de Mozart potser és un pèl més complicat, però ja veuràs que és clarament perceptible.
Uh-huh. Escolta, posem-lo i ens vas marcant el 2 més 2 més 4, no?
Sí, sí, sí. Ara el sentirem. No és ben bé el principi del moviment, que potser no és tan clar, sinó una mica més endavant. Un, dos, un, dos, un, dos, tres, quatre.
I deies que al principi no és tan clar, Víctor?
Sí, no, potser no és tan clar perquè tal com comença sembla més una introducció que un tema, però sí que s'entén, eh? Ja veuràs, fixa-t'hi. Un, dos, un, dos, un, dos, tres, quatre, i ara ja ve el que sentíem abans. I ara torno a començar.
Víctor, deies abans que això que estem parlant avui, això de la forma del ritme, ens ajudaria a explicar millor com funciona o per què funciona també això del 2 més 2 més 4.
Sí, sí, aquesta és la idea. Primer mirem quantes pulsacions té el motiu rítmic bàsic d'aquest moviment. Posem només el principi. Un, dos.
És binari, no?
Un, dos. Mm-hmm. Sí, té dues pulsacions, però ja ho hem comptat abans. La primera és més important que la segona, eh? Un, dos, un, dos. Però si t'hi fixes bé, aquest ritme també és ternari.
I com pot ser binari i ternari alhora?
Ja ho veuràs, escolta. Un, dos, tres, un, dos, tres, un.
Bueno, ja s'entén, ja. És a dir, depèn de si mirem la relació entre les pulsacions grans o les pulsacions més petites.
Això
no?
Mateix, eh? Les pulsacions grans és un ritme binari, eh? Un, dos. I si tu mires amb més petit detall, veus que és ternari. Un, dos, tres. Per tant, tenim dues pulsacions que...
Grans dividides en tres petites. Sí, sí, sí. I la forma com funciona?
Doncs mira, si ens fixem en les pulsacions petites, que lògicament n'hi ha sis, eh? Tres per dos, sis, això no falla, el motiu trobem que comença a la sisena i acaba la cinquena. Recordem que ho estem dient d'aquella manera que no diem u a la primera que sentim, sinó u a la primera important.
O sigui que també tenim anacrusi, eh?
Sí, per un pèl, perquè comença just a la sisena, just abans de la primera, però en tenim. Sis, un, dos, tres, quatre, cinc.
Sis, un, dos, tres, quatre, cinc. Ara estem parlant de la primera part del 2 més 2 més 4, no? És a dir, el 2 i el 2.
El 2 i el 2, sí.
I el 4, com funciona?
La qüestió és que allà on hi hauria d'haver la frontera, el següent tall, no se senti ni un final ni un principi, ni que s'acaba l'anterior ni que comença el posterior.
O sigui, jo estic fent el 6, 1, 2, 3, 4, 5...
I aquí en aquest moment, en el moment de pas entre el 5 i el 6, el 5 que marca el final d'un patró i el 6 que marca l'inici del següent, no hi ha d'haver cap indici ni de final ni de principi. I aleshores no podem tallar i seguim endavant.
Però aleshores trenquem el patró, no?
No és que el trenquem, perquè encara el tenim a la memòria i llavors entenem perfectament bé que aquest nou ritme sigui una espècie de patró doble.
Patró doble?
Sí, que comença al lloc de sempre, al 6, a la pulsació 6, i acaba també al lloc de sempre, però de l'altre patró. D'aquesta manera és exactament el doble que els anteriors. D'aquí el 2 més 2 més 4. És una cosa més complicada d'explicar, sense música, que de sentir. Ja ho veuràs. Escoltem el 2 més 2 més 4 sencer, l'anem marcant. Vinga, comences tu.
1, 2, 3, 4, 5,
6, 1, 2... 3, 4, 5.
6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1,
aquí no hi ha hagut
2,
cap tall.
3, 4, 5.
I aquí ja torna a estar claríssim. 2, 3, 4, 5, 6, 1.
Bé, doncs, després de veure pas a pas com es construeix l'estructura del 2 més 2 més 4, escoltem sencer aquest Andante, segon moviment de la sinfonia número 40 de Wolfgang Amadeus Mozart.
Thank you.
Bé, fins aquí arriba aquest magnífic Andante, segon moviment de la Simfonia número 40 de Wolfgang Amadeus Mozart.
Guia d'orquestra.
Bé, Víctor, ara ve el tercer moviment, el minuet, i de fet el ritme sol ser un element destacat, no, el minuet?
Sí, no, el minuet sempre, perquè clar, és una dansa, i com a tal el ritme sempre té un paper important. I a més en aquest minuet hi destaca especialment la síncopa.
La síncopa, sí, perdó. Allò, definició ràpida, abans de tirar endavant, de què és una síncopa?
Ostres, no és fàcil, no és fàcil. Mira, fem una cosa, escoltem al principi i mentrestant me la vaig pensant. Es nota, no, Raimon, la síncopa?
A veure, crec que l'efecte és clar, no? Suposo que és aquesta nota que sembla que estigui fora de lloc, no? Pam, 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 pirapapi, pam, pam, pim, pam, pam. Aquesta, no?
Aquesta, sí, sí, sí. És aquesta nota, tu ja ho deies bé, aquesta nota que sembla que estigui fora de lloc.
Sí, sí, però per què ho sembla?
Clar, un minuet té mètrica ternària, és a dir, que sempre hi ha una relació de 3 a 1 entre dos nivells de pulsació. En aquest cas, fixa que tenim una pulsació petita que va fent pam, 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 para, pa, pa, pam, i tenim una pulsació més gran, pam, 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 para, pa, pa, pam, i està molt clar que la relació entre les dues és ternària, pam, pam, tan, tan, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres.
Bé, això està clar, o sembla prou clar, si més no. A més, aquest ritme torna a començar amb anacrusa, no? Perquè al principi ve just abans de la pulsació principal.
Sí, sí, just abans tornem a tenir pam, pam,
Exacte.
Pam, pam, un principi anacrústic. Però, Raimon, per què creus que tot plegat ho sentim així i no d'una altra manera? Vull dir, per què creus que ens sona anacrústic i ternari en lloc de sense anacrusa i binari?
No sé. Es nota, no sé, la música t'hi porta, diríem.
Però per què creus que es nota? Què hi ha en la música que t'ho faci sentir així?
Mira, la veritat, no ho sé, els accents potser...
Els accents són importants perquè poden ajudar, perquè les notes fortes es destaquen més, però és sobre el que marca on hi ha les pulsacions importants, és sobretot el valor de les notes. Les notes llargues sempre tenen més pes que les curtes. Per tant, allà on hi ha notes llargues tendim a sentir-hi la pulsació important. Per exemple, si jo faig para-pam, 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 tendirem a sentir que la pulsació principal s'acomoda bé amb aquestes notes llargues.
No, és cert. Para-pam, para-pam... Sí.
En canvi, no faries para-pam, para-pam. Sona com forçat. Sona més natural, para-pam, para-pam. Que la pulsació cau allà on hi ha les notes llargues. Però el problema és quan, precisament, la nota llarga no coincideix amb aquesta pulsació important. I el problema encara es fa més gran quan aquesta nota llarga, a més, se salta la pulsació. És a dir, tens una nota llarga que comença abans de la pulsació important i la nota següent no ve fins després de la pulsació. Quan passa això, que és com si, una mica com si saltessis a cavall la pulsació, és quan hi ha una síncopa. I per això, pel fet de que no coincideix amb la pulsació, és la raó per la qual sona com fora de lloc. Fixa't. Pam, 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 para, pa, pa, pam, pam.
No, ja ho veig,
Pam, para, pa,
pa, pa. Sí, és a dir, les notes llargues han de ser al seu lloc i si no tenim una síncopa, no?
Sí, quan les mous, quan estan com desplaçades, és quan apareix la síncopa. Veuràs que en tot el minuet anirem sempre sentint la mateixa síncopa. Però en el trio no. Te'n recordes que és el trio, no?
Home, sí. El segon minuet, no? Allò que dèiem com un minuet més petit que hi ha dins del gran minuet, no? Allò de les nines russes que s'expliquen.
Sí, sí. Doncs el trio, no, el trio per contrastar, perquè llavors el compositor també juga amb el contrast entre minuet i trio, en el trio no hi ha síncopes, però en el minuet principal en sentim tota l'estona.
Comprovem-ho. Sentim aquest minuet, tercer moviment de la Simfonia número 40 de Wolfgang Amadeus Mozart. Thank you. Acabem de sentir el tercer moviment, minuet, de la simfonia número 40 de Wolfgang Amadeus Mozart.
Guia d'orquestra.
Bé, Víctor, després d'aquestes síncopes del minuet, passem al quart moviment. Què en podem treure d'aquest Allegro assai?
Tornem al tema concret de la forma del ritme i veuràs que en aquest quart moviment hi passen coses bastant, bastant interessants. Primer escoltem el principi i de seguida ens hi posem. De moment el que veiem és que trobem unes estructures claríssimes que es van repetint, de manera que passa una mica com el primer moviment. És fàcil identificar-les, recordar-les i d'alguna manera també preveure-les.
Realment sona molt quadrat, no? No sembla que t'hagis de perdre massa, no?
Sí, tot està molt ben pautat, eh? I ho està no només per les repeticions clares que trobem, amb aquest motiu rítmic inicial, sinó també perquè el patró rítmic és el mateix que en el motiu següent.
Què vols dir amb això?
Fixa't que després del torn, pom, 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 piro, ve, para, 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 pam.
Però no tenen res a veure l'un amb l'altre, no? Són ritmes molt diferents. Aquest segon ritme són tot de notes ràpides, molt més ràpides que els del primer.
Clar, externament són diferents, però si et fixes bé en la seva forma, si et fixes on comencen i on acaben, veuràs que estan tallats pel mateix patró. Els dos ritmes es recolzen, duren dues pulsacions, comencen també just abans de la primera menacrusa i acaben amb la segona. Ja veuràs, tu comences a fer el primer ritme i quan tu hagis de fer el segon, jo faré el primer i ja veuràs com quadra.
Com si fos un cànon?
Sí, ja veuràs, quadrarà perfectament.
A veure, provem-ho. Vinga. Torom pom 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 poro, torom pom 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 poro, torom pom 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 poro, torom pom 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 pom.
Veus? Quadra perfectament.
Bueno, no, realment. I això dius que és molt habitual?
Sí, moltíssim, moltíssim. El compositor fa un primer ritme amb el qual defineix un patró, que això és molt important, i aleshores, per variar, fa un ritme diferent, que sembla diferent, però en realitat es basa en el mateix patró que l'altre. I això fa que tot encaixi perfectament bé. No saps ben bé per què tot quadra. És això que deies abans, tot quadra. Però per què tot quadra?
Per això té el mateix patró.
Perquè el patró és el mateix. Ara ho tornarem a sentir i veuràs que el ritme que ve a continuació... Taram, tatriro, taram, li passa exactament el mateix. És un ritme molt diferent dels dos anteriors, té notes llargues, etc.
Però té sobre el mateix patró.
El mateix patró. Comença i acaba al mateix lloc que els altres. Escoltem-ho. Atenció. Ara es repetirà, fixa-t'hi. Torn, pom, 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 piro, torn. Són iguals. I ara està passant el mateix que ja havíem vist al primer moviment. Les fronteres d'aquest patró es desdibuixen, com estem sentint ara, es perden, i per tant tenim un fragment no temàtic amb el que es tancarà aquesta secció del primer tema i ens ho deixarà a punt pel segon tema.
Víctor, realment molt, molt interessant tot això que ens has explicat de la forma del ritme. I veig que aquestes modificacions rítmiques basades en el mateix patró realment és un tema que podria donar per molt, no?
Sí, però potser ho haurem de deixar per un altre dia perquè no, sembla que no ens queda gaire temps ja, no?
Mira, el temps just per escoltar sencer aquest darrer moviment, Allegro assai, de la simfonia número 40 de Wolfgang Amadeus Mozart. Thank you. Acabeu de sentir el quart moviment, Allegro assai, de la sinfonia número 40 en sol menor de Wolfgang Amadeus Mozart, en la versió de l'Orquestra Sinfònica de la Ràdio de Stuttgart, dirigida per Sergiu Celibidache. Víctor, abans d'acomiadar el programa, digue'ns què ens has preparat pel Guia Plus, aquest nou suplement de guia d'orquestra que s'ofereix només per internet.
Doncs aprofundirem en alguns aspectes d'aquest tema del ritme, que espero que siguin d'interès.
Doncs bé, us recordem que, de fet, ja ho sabeu, podeu escoltar Guia d'Orquestra per internet immediatament després de la seva emissió, així com subscriure-us al podcast del programa.
www.catalunyamusica.cat i seleccioneu el programa Guia d'Orquestra.
Bé, i ara simplement donar les gràcies al nostre tècnic, Dani Quinot, i Víctor, a tu moltes gràcies per haver vingut un dia més.
Moltes gràcies a tu.
I als oients, moltes gràcies per la vostra atenció i fins la propera edició de Guia d'Orquestra.
Guia d'Orquestra. La temporada de concerts de l'OBC des dels primers faristols. Guió, Víctor Soler. Muntatge musical, Daniel Guinot. Realització, Raimon Colomer.